Bé, ara s'obre un torn per si tenim preguntes, comentaris, alguna cosa a preguntar tant als professors Joan, que no són quadres, no són expertes, tenim una estona encara, per tant... Si no, no
ho
veurem. Tots heu parlat de l'accés, evidentment, a partir de l'accés d'aquest accés d'imatges, no veig que gaire només es pugui ser possible que les primeres ficats de l'exposició i quan va tirar per baix l'accés d'informació, ara sí que eliminar per tant indispensable. Aquests dies en Pere Jaume té l'exposició molt també, un tipus de cosa com ai Pere Jaume, si hi haguessis una munió d'obres que ens envolten, no en faries cap de nova, d'acord? També justifiqueix en aquest cas sobre l'accés i la formulació. Cada fotografia digital, perquè no tan fàcil de fer, potser se m'agradaria, no? Cada Pere Jaume és molt justificat, perquè fa de l'obra d'art, que també fa de l'accés, i va parlar de la formulació, i a més, una tant de manuscrits públics, que no ho he fet.
Saps que l'arxiu no és un lloc tan poètic com hi ha a vegades es mira des de l'àmbit artístic, no? Perquè l'arxiu acumula grans i grans quantitats de documents que han de ser avaluats, entre altres coses, per ser eliminats. Un exemple pràctic pot ajudar a entendre amb més facilitat això. L'Ajuntament de Girona, en els últims 20 anys, ha eliminat 2 quilòmetres de documents. I n'ha ingressat 2,5 quilòmetres, que són els últims 20 anys de producció documental. Imagineu-vos que no haguéssim eliminat aquests 2 quilòmetres de documents, ens en tindríem 4, no tindríem 2. És raonable, quan dic eliminació, és una eliminació regulada per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria de Documents, és a dir, que ningú es pensi que pot entrar en un arxiu i pot eliminar documents. Els documents no es poden eliminar, però s'ha creat una comissió que permet, a partir d'uns treballs que s'elaboren, determinar si allò es pot eliminar o no. Perquè la màxima és, hem d'eliminar documentació, però hem de mantenir la informació. I l'administració, estem parlant d'arxius d'administració, com que es dota de moltes garanties per evitar, no se'n surt, però per evitar fraus, la documentació es presenta, la informació es presenta moltes vegades duplicada i triplicada. Per tant, la màxima és dir, eliminem documentació i mantenim informació. Costa una mica, però sí pot costar. Aleshores, si no som capaços de destilar aquella documentació que des del nostre punt de vista, amb un cert marge d'error, òbviament, però que aquella documentació que veiem que pot ser imprescindible per deixar testimoni de com som nosaltres en aquests moments, deixarem a les futures generacions una quantitat tan ingent de material que és com perjudicial. És a dir, si tu vols investigar un període i ve un investigador i diu són aquestes 25 lleixes o és igual, o són aquests 25 terabytes d'informació, li estàs donant un excés de material, tampoc cal, tampoc ens cal, no? Per tant, determinar allò que és accidental d'allò que és essencial forma part de la nostra feina. I com que no guardem només fotografies, que estan bé, sinó que guardem milers i milers als arxius de metres lineals de documents en paper, que són documents administratius que aproven el dia a dia de les administracions, o documents de família, o documents d'empresa, s'ha d'intentar fer un esforç de guardar allò que realment sigui d'utilitat pel futur.
El que ha dit el Joan, aquesta idea que cal eliminar per conservar bé. El problema que això posa és amb quin criteri eliminem, lògicament. Fa poc tenia una conversa amb un amic que és un fanàtic de les novetats, de la tecnologia digital, i parlàvem d'aquest tema, no? I justament ell és dels partidaris que s'ha de conservar absolutament tot, no? És impossible, t'hi perds, i llavors conservar-ho tot és buscar que ens asfixiem amb un magma d'informació insignificant. I ell em va dir una cosa que em va deixar dubtós, i és que això efectivament és, si pensem encara, dintre de... amb uns criteris analògics, però que hi haurà criteris tecnològics de cerca que permetran discriminar de manera que ara no podem fer-ho. El que jo deia abans de broma, imaginem-nos un software que nosaltres passem per l'ordinador una pel·lícula i si detecta que hi ha un acte violent, això ara no existeix, però és pensable. Però potser si anem guardant tots els documents, però tenim uns softwares o uns sistemes, uns escàners, un no sé què, que ens permeten trobar la informació pertinent perduda, potser ja no és tan imprescindible aquest eliminar per conservar. No ho sé, és a dir, és un dubte que jo em poso i que em sembla que això, els enteros amb tecnologia tard o d'hora ens donaran una resposta. No?
Nosaltres continuarem fent-ho.
Però en aquests moments potser no hi ha altre remei. No? I després jo, per exemple, he viscut ara, fa dues setmanes o tres, un cas d'un cert trasbalt. No? Hi havia un fotògraf espanyol, Jorge Herrera, durant el 2020, i un dels editors del moviment de renovació activa en aquell moment, editor de la revista Nevalente, una persona amb un caràcter molt especial, per la qual doncs, jo vaig ser bon amic durant molt temps. Ha mort fa un mes amb una malaltia molt ràpida i tot. No? Aleshores, el Rueda és d'aquests fotògrafs que va estar durant molt temps lluitant perquè el seu arxiu fos valorat i adquirit per la Junta d'Andalucía, que vivia a Almeria. Aleshores, no van arribar a un acord i ell sempre amenaçava que si no es valorava l'arxiu i li compraven amb unes condicions dignes, el cremaria. I en el seu testament, efectivament, doncs està establert que l'arxiu s'ha de cremar.
Que s'ha cremat, em sembla.
Aleshores, a mi em van trucar per dir-me que, com que jo era amic seu i coneixia la família, a veure si els podia convèncer de que no el cremessin. Jo vaig dir, em sap molt greu, però em sembla que la voluntat del fotògraf s'ha de respectar, no? És a dir, això serà la seva última obra, com altres vegades ha estat, no? I el que vaig dir, de totes maneres, a mi em semblaria intel·ligent enviar-hi algú amb una mica de criteri i que si es perd l'objecte no es perdi la informació, és a dir, que si s'ha de cremar una carta o un document o alguna cosa, doncs almenys hi hagi una fotocòpia, perquè ell no diu res.
Sí.
I aleshores, no, clar, ell vol que es cremi el material, sí. No? És un gest de rebel·lia final, no? Però, esclar, no sé, a mi em sembla que també destruir, o sigui, l'objecte ho entenc, però destruir la informació, em sembla que també. És a dir, que això també posa uns problemes, i a més amb tot el mare magnum que tenim ara a Catalunya, amb els arxius i tot això, doncs és un tema de bastanta claritat, no? No sabia que s'hagués cremat.
M'ha dit avui la persona, la Laura Terré, que havia entrenament de performance i havien aprofitat per cremar tot el material. Sí, jo sé que en segons quin d'auditori és quan dius que has d'eliminar per conservar, la gent de seguida li neixen dubtes. Fa 20 anys que es fa a Catalunya, es fa bé, es fa regulats. No hi ha criteris polítics, hi ha criteris tècnics, i per tant sí que genera dubte, però no ha de generar cap inquietud. Es llença allò que es pot eliminar. Sempre hi ha un risc, òbviament.
A mi, a nivell molt domèstic, sempre em passa que quan elimino arxius de l'ordinador perquè em sembla que necessito espai de memòria en el disc dur, al cap de molt poc em fan falta.
És diferent, perquè tu fas una obra de creació, és una obra diferent. Estem parlant de documentació administrativa, molt reiterativa, que crec que no genera cap dubte, s'ha d'eliminar. Després de pagar-les, normalment.
Associacions imprevisibles permeten que passin coses com les que segurament acaben de passar. És que el fotògraf, artista, reivindiqui la funció de l'arxiu de conservador i la reivindiqui...
La performance de la destrucció.
No, la performance no,
Però que està molt bé. Sí. Previsible intercanvi de rol. Jo vull fer una pregunta que és del poe, A mi, quan m'agrada molt aquesta reclamació dels arxivers, en contra del que seria el tòpic habitual amb el que significa, que és la preservació del passat, una mica l'orientació que cal ser d'arribar a recordar-lo, que és una de les coses que sempre s'havia atribuït, com si hagués d'explorar la naturalesa dels arxius, no? Que tenen a veure més amb el futur que amb el passat. I una mica això que, sobre el que m'ha preguntat la Lluïsa, ja m'ha sortit, dissenyat per conservar. Això d'alguna manera que algú és obligat per recordar. A mi m'agrada dir que ho he vist en un detall, segurament, en aquestes condicions de tabut, que aquests aspectes han segurament delicat. Aquestes comissions d'avaluació i res que es deix precisament la destrucció de molts materials. I una mica també els perills, que efectivament segurament en aquests casos s'hi comporta, perquè la passió una mica que ho he experimentat en l'alineació de documentació nostra, no? Que justament quan l'han alineat és quan està falta. No? Ja entenc que són criteris tècnics, i més per raons culturals, que és un territori bastant complicat, però no sé qual el perill una mica de en aquests casos. No sé, jo penso en aquests casos de vegades a on s'acaba la preservació de l'obra, per exemple, d'un filòleg, d'un filòleg. De veritat reclamava que algunes de les notes privades no poden denunciar, moltes vegades il·lustren molt més sobre allò que no pas sobre textos que previsiblement que van conèixer. Ja que diuen que un llibre una noteta que diu que ho he de paraigües. Diu, no? Estalvio la ironia al voltant de la realitat, però bueno, podria ser un exemple, no? És a dir, on s'acaba la documentació atribuïble a un autor o a una institució sense córrer el país d'alguna manera aquestes coses, no acabin efectivament, en algun cas, sobretot per ara tenir una mica el que diu, bueno, guarda, que és una mica els recursos digitals que molts casos permetien, efectivament, eliminar la materialitat, però per exemple, d'alguna manera. I quan es una mica, perquè crec que està molt relacionat, en paraula una mica amb el que començava és la distribució, jo crec que molt col·laboradora entre l'arxiu del museu, amb l'arxiu del lloc, amb les imatges estan vives, amb el que estan mortes. M'has fet pensar quan ho plantejaves en aquests termes, en les declaracions que van estar ahir, que n'hi ha una certa comunitat, no? Jo venia com a Manuel Borja, sense càrrec de res, en Sofia, va dir que no hi volia obertar el que necessitava un arxiu, no pas un museu. I el que es tractava era que el museu finalment fos un arxiu. I sense dir un termes que tu deies, una mica venia a dir això. És a dir, que justament del que es tractava de convertir i reclamar per a les imatges la seva vida, la seva circulació, la seva construcció, i d'alguna manera deixar-ho de considerar com a peces momificadores. A mi m'agradaria preguntar que actua una mica per aquesta voluntat arxivística dels museus, especialment la contemporània. No només per fer-se dipositaris d'arxius, una mica allò que van a la recerca de tots els museus, sinó també de considerar els seus propis fons de col·lecció com a arxius, perquè seria una mica com a la contrapartida del que justament passa en el funcionament arxivístic tradicional, que allà on se limita, en els museus de contemporani, més aviat és al revés. I no es tracta només de 7 hores dels vídeos del treball de muntada, no volem les 2.000 del dret de registrament i de totes les diapositives de totes les entrevistes que va fer, encara que mai ningú no les acabi veient, però les volem tenir. No volem només les 10 obres, sinó que volem les 40 caixes de tot el treball que va fer això. No estarà passant d'alguna manera que mentre els arxius ensenyen, que d'allò del que es tracta és de revisar, els museus estan caient en una mena de febre arxivística d'aplicar el criteri d'arxiu no restringit a col·lecció.
Començo jo. Quan parlem d'arxius hem de parlar d'arxius, que ho he dit abans, de passar de molta naturalesa diferent. Quan parlem d'un arxiu personal o parlem d'un arxiu d'un creador, no li podem aplicar els mateixos criteris si estem parlant d'un arxiu administratiu o d'un arxiu d'una institució pública. Un exemple clar i prosaic, per això deia que són temes que a vegades són una mica avorrits, del què vull dir. L'Ajuntament, les administracions, quan fan un pagament, elaboren un document que es diu manament de pagament. D'acord? Normalment, que si pagui el senyor Joan Fontcoberta 50 euros pel que sigui. D'això s'emporten diversos controls. Entre ells, el primer és el llibre registre de manament de pagaments. Per tant, si tu tens en el llibre registre de manament de pagaments que has pagat el senyor Joan Fontcoberta, és a dir, tens el document original i tens un altre document que torna a transcriure aquella informació, el que diem nosaltres és no cal eliminar. No cal conservar tots dos, elimina el primer perquè la informació ja la tens en un segon. Quan parlem d'eliminació que permet que aquesta informació es trobi recapitulada o recopilada en altres documents. Això és eliminació de documents. Quan estem parlant de les notes de Nietzsche o estem parlant de les notes de Xavier Antic o de Joan Fontcoberta, això està vinculat a una obra de creació. Difícilment podries dir elimineu això perquè és la nota, és la informació de context que permet entendre el treball que fa qualsevol creador, aquest instant, aquest misteriós segon que parlava Zweig, que és el que ajuda a entendre tota una obra. No? I ell deia, conservem aquests manuscrits originals, allà on fem anotacions, etc etc. Això forma part. Com a primícia diré, per deixar de ser arxivers forenses, que és una de les coses que moltes vegades ens ha passat, nosaltres tirem endavant projectes nous, és a dir, d'avançar-nos una mica. Tinc en marxa un projecte que es dirà Girona Lletra Futura, que té com a objectiu recollir els arxius dels escriptors gironins, escriptors i escriptores, lògicament gironins, actius, que estan en marxa ara. És a dir, no els demanaré res, els diré només, si vols, allò que tu has estat creant, nosaltres ho podem guardar. Per què? Per evitar que, de la mateixa manera que ara tenim molt poca informació dels escriptors dels anys 20, 30, 40, 50, 60, pels raons que sigui, no tornar a trobar-nos el mateix a l'any 2030, 40, 50, que ja hi som, que és aquí mateix. No? És a dir, activar una mica. Ara jo no li diré al creador, dóna-m'ho tot. Si m'ho dóna tot, intentaré convèncer-lo. Dóna'm allò que creguis que és essencial per conèixer la teva obra. Perquè tot no pot ser essencial per conèixer l'obra d'algú. I si és així, doncs haurem de buscar una fórmula que no sigui tot, perquè es va... parlava amb en Lluís Muntada, per mi un personatge d'una gran qualitat també literària, i diu, esclar, jo de l'última novel·la em vaig fer 13 versions. D'acord, potser sí, s'han de guardar totes 13. Potser s'han de guardar totes 13, però hem de ser una mica raonables també, perquè esclar, en el món digital res té volum. Nosaltres tenim ocupats en aquest moment 20 terabytes i n'estem demanant, que ja els tenim, estan en marxa, 20 més. 40 terabytes ocupats d'informació nostra, que vol dir que s'han de replicar, per raons de seguretat, amb 40 més i per anar bé amb 40 més. Això té un cost econòmic brutal. No val dir que ho hem de guardar tot. És impossible, és que no té cap sentit, a més, perquè l'accés d'informació permet, impossibilita informar-te des d'un punt de vista. No? Bé, hem d'assumir un risc, sí, però eliminem amb garanties, no patiu.
A veure, jo diria que l'arxiver és el guardià de la memòria i en canvi el museu és el conservador del cànon. El que passa és que els museus d'art contemporani viuen a contranatura de la seva pròpia funció. I jo em plantejo si té sentit, si no és un oxímoron, museu i contemporani. O sigui, a lo millor han de ser centres o llocs de debat, però museu on... el que preval és la col·lecció i tota una sèrie. Vull dir que aquí hi ha una problemàtica de natura i d'horitzó. No? I per altra banda, més enllà de que podem parlar de que efectivament la idea de l'art com a document i el museu com a arxiu entren dintre d'unes dinàmiques de moda, i ara se'n parla molt, fa potser 10 anys era una idea celebrada, no? Doncs hi ha un altre problema que a mi em sembla molt determinant, no? I és que en el Museu d'Art Contemporani, entre cometes, li ha sortit un gran competidor, que és internet. Jo estic convençut que en aquests moments, per calibrar realment el que passa, la creativitat, les idees més fresques, etc., no has d'anar a un museu. En un museu hi aniràs a prendre una copeta de xampany, és a dir, el museu és... un espai social, on es socialitza l'art, però no és un espai de debat, no és un espai de creació, no és un espai de crítica. I aleshores, hi ha moltes polítiques de museu contemporani que es disfressen, no? És a dir, que intenten camuflar-se i maquillar. Però jo crec que amaguen un problema de fons, que és la desestructuració ideològica del que ha de ser avui un museu. No? Per exemple, el MACBA és un aparador, però si tu vols saber què està passant avui a la creació contemporània, ho pots obviar perfectament. No? El Reina Sofia, el gest del Manolo Borja és un gest intel·ligent, és un gest estratègic. El que passa que el mateix, és una institució descomunal i s'ha d'intentar agilitzar-la i posar-la al dia, etc. No? Però això no obsta perquè segueixi havent-hi aquesta contradicció, jo diria, estructural del propi museu, no? Que no hi pot fer res, és a dir, resulta que hi ha un edifici, que hi ha uns pressupostos, que hi ha, no sé si, 500 persones treballant-hi, etcètera, i aleshores això no pots dir, perdoneu, però és que ho hauríem de deixar córrer i dedicar aquests recursos econòmics a no sé què. No es pot fer, eh? Però si es pogués fer, potser seria una opció a considerar, eh? No sé, o sigui, a veure, jo sóc un professional de l'art i entenc que hi ha al voltant meu una estructura necessària, no? Però el fet que necessiti aquesta estructura com a plataforma de difusió, com a plataforma de en fi, inclús des d'una perspectiva econòmica, política, etc., doncs això no treu que s'hi pugui fer una crítica i buscar unes alternatives i entendre que hi ha unes circumstàncies canviants. No?
Hi ha una cosa clau des del punt de vista que és el museu és un acte voluntari. Decideixes crear un museu. Ningú te n'obliga, és desitjable, només faltaria, malgrat la situació que acaba de dibuixar en Joan, no? Però és un acte voluntari. L'arxiu és un acte inevitable. Si hi ha activitat de relació en sentit ampli, hi ha arxiu. És inevitable, no pots decidir. No, és que jo no faré arxiu, no, el tens. Jo dono a nivell personal els documents que va generant. És inevitable. Administrar una col·lectivitat genera documentació, perquè, òbviament, els actes administratius s'expressen en un document, no s'expressen de veu, s'han d'expressar en un document, i allò genera inevitablement un arxiu i forma part de la naturalesa, és consubstancial a l'administració, és administració. I és clar, són dues coses de naturalesa totalment diferent. Quin és el gran, des del meu punt de vista, error de les administracions catalanes i també espanyola? Tenir arxius a dins de cultura. Els arxius no són cultura, els arxius són administració. Tenen un àmbit cultural, òbviament, i es poden explotar des de molts punts de vista diferents, però de la mateixa manera que he intentat demostrar que el document de 1284 és un document administratiu, el rei Pere II atorga un privilegi, allò és un document administratiu, com el que avui l'alcaldessa o l'alcalde haurà fet un decret per administrar no sé quina cosa de la ciutat, té la mateixa naturalesa. I per això a nosaltres ens interessa i ens ha de preocupar igual un document que avui ha entrat en el registre de l'Ajuntament o de la Generalitat, avui, que aquest pergamí de 1284. Al contrari, ens hauria de preocupar molt més la conservació d'aquest d'avui, perquè aquest de 1284 ja s'ha conservat, ja seria surrealista destruir-lo ara en aquests moments. No? Aquest caràcter d'obligatorietat de l'arxiu em sembla que el distingeix molt dels caràcters voluntaris de biblioteques i de museus. La llei de biblioteques diu que qualsevol municipi de més de 5.000 habitants ha de tenir biblioteca. Només faltaria. Però ho diu la llei, perquè podrien decidir que no. En canvi, no se li podria dir que l'Ajuntament X ha de tenir arxiu. Altra cosa són les condicions en les quals el tingui, això és un altre debat, no? Però l'ha de tenir perquè és que no pot no tenir-lo. I aquest caràcter em sembla que els distingeix molt. No decideixo, jo no sóc un col·leccionista. Per això nosaltres, i ara ja estic parlant com a ser com a arxiver, distingim entre fons i col·leccions. La col·lecció és un acte arbitrari. Jo decideixo col·leccionar fotografies d'en Joan Fontcuberta, la meva capacitat adquisitiva no m'ho permet, però m'agradaria tenir una bona col·lecció de fotografies d'en Joan Fontcuberta i d'aquell i d'aquell i d'aquell. D'acord? És un acte voluntari, meu. Per això sempre jo estic a favor de que les administracions poden comprar col·leccions. Parlem de fotografia. L'arxiu és diferent. L'arxiu és diferent. En tot cas, el que hem de fer és negociar amb els propietaris explotacions conjuntes, però no adquisicions. Són dues coses diferents que tenen a peu un debat molt apassionant, també, no? Però són actes que no tenen res a veure una cosa amb l'altra.
Això que has dit m'agrada molt, però és polèmic, no?
Clar.
L'arxiu no és cultura, és administració. Creus que és aplicable a tota mena d'arxiu?
No, parlo d'arxius bàsicament administratius. Arxiu, o sigui, arxius d'administració de col·lectivitats, no un arxiu de privades. És que, esclar, el concepte d'arxiu vostre i el concepte d'arxiu nostre és una mica diferent. Són diferents. Vosaltres parleu la paraula arxiu, l'apliqueu a coses que per nosaltres no són arxius. No, no en tots, però tots, són coses una mica diferents, vull dir, però que no, és vàlid igual, perquè coi, no tenim pas nosaltres la patent, però conceptualment nosaltres un arxiu és allò que es produeix de manera veritable en el transcurs d'una activitat administrativa en sentit ampli, d'una persona, d'una activitat, d'un club, d'una associació, i això genera un arxiu. Tot el que sigui d'acte de creació voluntària és una altra cosa. Jo dic que la paraula arxiu té molts punts de vista diferents, només faltaria.
Clar.
I veu que, per exemple, els asiàtics tenen molt de diners i la veritat és que l'accent de la formació dels asiàtics no em sembla molt similar al nostre. Encara hi ha molts fons individuals.
Sí, sí. No, la veritat és que clar, jo he presentat algunes idees, però hauria pogut desenvolupar molts altres àmbits i anar a buscar matisos. No? I el que plantejava és que hi ha alguns creadors en aquests moments que combaten aquesta contaminació visual amb aquesta espècie de manifest de dir anem a treballar a partir del que hi ha. No? O sigui, internet en el fons seria com una espècie de mega arxiu exhaustiu universal. No? Però hi ha també l'altra banda. No? O sigui, si hi ha aquesta massificació d'imatges, interessant precisament és anar a veure quines imatges encara ens fan falta. Imatges que ens han estat vedades, imatges que han estat censurades, imatges que no s'han fet perquè no s'han pogut fer, perquè ens han prohibit fer. Entens? És a dir, que això el que fa és aguditzar el fet de que efectivament hi ha un camp, un territori per seguir explorant, per seguir produint imatges, no? O per seguir recuperant imatges que encara no estan fetes. No? O sigui, la pràctica de la fotografia com a producció d'imatge no acaba, no s'ha exhaurit. No? El que passa que ha de ser, jo diria, molt més crítica, que està filtrada per aquesta consciència de que ens rodeja, no? Que hi ha una iconosfera al voltant nostre de milions i milions i milions d'imatges banals. Per tant, és com una alerta, és a dir, per fer-ne una altra de banal no val la pena. Com que fer imatges avui en dia és tan senzill, és tan fàcil, pensem que a la història de les imatges al principi eren els xamans fent imatges a les cavernes, després els artistes, després els professionals, i arriba un moment en què hem secularitzat completament la pràctica de l'imatge. Aleshores, com que la tècnica, la realització és tan fàcil, això desplaça la problemàtica, el concepte, a l'intenció. Aleshores, el que jo volia dir és que aquesta massificació d'imatges fa que la fabricació de l'imatge sigui tan fàcil que el que ens ha d'interessar és el concepte darrere de l'imatge, darrere de per què fem les imatges, i per això quines imatges ens fan falta. Ja, és que vaig fer un viatge al Pol Nord, a poc, organitzat per la Universitat de Göteborg. Sí, és de la zona, es diu Spitsbergen. Aleshores, va ser una experiència fantàstica de 6 científics i 6 creadors, que vam estar 2 setmanes fent una expedició seguint els llocs on havien estat aquests pobres desgraciats que van acabar a les 9. És a dir, que anàvem amb les fotos i intentàvem fotografiar els mateixos llocs. No? Aleshores, jo desconeixia aquest cas, però resulta que a Escandinàvia són uns avaris. No? Perquè bueno, hi ha una pel·lícula comercial, hi ha documentals, hi ha un museu dedicat a la... Penseu que l'expedició la va finançar l'Alfred Nobel, els Premis Nobel. O sigui, arribar al Pol Nord en el segle XIX era com arribar a la Lluna al segle XX. No? Hi havia diferents països competint, era una gesta nacionalista, veure qui era capaç d'aconseguir aquest èxit. O sigui, hi havia unes implicacions propagandístiques, ideològiques, polítiques, etc. Però hi ha un museu, dedicat a aquest tipus. No estan publicades. No, a veure, jo exactament, a mi me les ha donat un investigador de la universitat. Que... Potser sí. Potser sí. No, però a veure, al Pol Sud n'hi ha hagut moltes, ja les coses, el vaixell va quedar...
Hi ha internet, uns blocs falsos, diguem-ne, d'uns suposats periodistes que s'havien acompanyat a cadascú.
Però, de totes maneres, hi ha una llarga tradició de càmeres perdudes. Per exemple, abans del Hillary a l'Everest hi va anar un altre alpinista que es deia Malo i que va morir. I no se sap si van morir pujant o baixant, però van fer fotos. Aleshores, han trobat els cossos, però no han trobat la càmera. I han fet expedicions, inclús del programa aquell espanyol, El filo de lo imposible, van fer una expedició a anar a buscar la càmera. No? I jo dic en broma que se la deien dur al Yeti, perquè després de tantes expedicions que no la trobin, i esclar, busquen la càmera perquè si poden revelar les fotos que van fer, poden saber si van arribar a la dona, no?
I fixeu-vos que ha sortit una cosa molt interessant, que és el tema de la falsedat de la documentació. I aquí és on hi ha la feina clau dels arxivers, o una de les feines claus, l'autenticitat i la veracitat de la informació. I nosaltres som els notaris, entre cometes, que hem de certificar que aquella documentació és autèntica, perquè esclar, el caos de la falsedat arribarà a uns extrems extraordinaris, perquè internet està ple de falsedat. Per tant, esclar, jo us animo que es feu d'arxivers. Els joves, els joves. Bé, un document sí que nosaltres hem de certificar si és autèntic o no. Per més idees tradicionals o no tradicionals que hi hagi, el document és autèntic o no és autèntic. I hem de garantir totes les cadenes d'intervencions que es fan, i en el món digital encara més, que permetin garantir que allò és autèntic. Perquè és una... Dolors, jo espero que l'escriptura de propietat de casa teva tinguis clar que és autèntica. Vull dir que pots recrear tant que vulguis, però mira que sigui autèntica i que algú et certifiqui que és autèntica. És tan prosaic com això, el món dels arxius, també, eh? Que no siguin irreversibles. Thank you.